Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. Pimec ha reaccionat a les dades de l'atur del mes d'abril publicades avui. A Catalunya els desocupats han baixat en 7.359 persones i s'han sumat 33.089 nous afiliats. La patronal, però, ha advertit sobre un estancament en la reducció de l'atur i un alentiment en la creació d'ocupació, fet que afegeixen posa en qüestió el model econòmic. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha assenyalat que Espanya i Catalunya lideren la força laboral desaprofitada en el conjunt de la Unió Europea i també ha volgut subratllar que el sector serveis inclús ha experimentat un augment interanual de desocupats.
Hem reduït el nombre d'aturats registrats, però també és veritat que en relació als aturats que teníem fa un any ho hem reduït molt poc. De fet, tenim un indicador que ens alerta de que hi ha un alentiment en la reducció del nombre d'aturats registrats, i és que en l'àmbit dels serveis no només no els hem reduït, sinó que els hem incrementat respecte a l'any passat.
Ha indicat que això significa que ja hi ha sectors que estan patint. D'altra banda, canviem de tema. En plana internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha avisat aquest dilluns la Xina que la Unió Europea està preparada per prendre les decisions que siguin necessàries per protegir l'economia i la seguretat. Així ho ha apuntat en una declaració posterior a la reunió a París amb el president xinès Xi Jinping i el president francès Emmanuel Macron. Von der Leyen ha assegurat que la relació amb Pequín és complexa i ha demanat al país asiàtic que es comporti de manera justa en matèria econòmica i de comerç. Tot plegat, ha dit, perquè Europa no pot acceptar pràctiques de distorsió de mercat que puguin portar a la desindustrialització. Perquè la relació comercial sigui justa, la presidenta de la Comissió Europea ha avisat que la Unió Europea està preparada per utilitzar tots els instruments que siguin necessaris. Tornant a Catalunya, un total de 331 empreses catalanes es dediquen a la salut digital, un 24% més que fa un any, segons un estudi elaborat per Acció en col·laboració amb el Barcelona Health Hub. En paral·lel, el volum de negoci del sector ha augmentat un 35% i ja frega els 600 milions d'euros i dona feina a 4.810 persones, un 56% més. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha sentenciat que les dades exemplifiquen un cop més la posició central de Catalunya com a territori de referència en l'àmbit de la salut, també en la seva innovació i digitalització. De fet, Catalunya és la cinquena regió mundial que ha captat més projectes d'inversió estrangera tecnològica dedicada al sector de la salut durant l'últim quinquenni, és a dir, del 2019 al 2023. Més coses. Al Centre d'Esport Sabadell i l'Escola Futbol Base Ripollet han condemnat la batussa entre pares que dissabte al migdia hi va haver al camp de futbol del complex esportiu municipal Olímpia de Sabadell al final del partit que enfrontava els equips Prebenjamí i S8B dels dos clubs de 8 anys d'edat i que va acabar amb un 3-2 amb victòria per als locals. Segons destaca el conjunt de Ripollet en un comunicat, l'acte arbitral destaca que el pare d'un jugador del Sabadell va saltar al camp i va amenaçar l'àrbitre, moment en què es va originar una baralla multitudinària entre adults dels dos equips. Els clubs asseguren que treballen per erradicar la violència al futbol i que investigaran els fets per prendre les mesures que siguin necessàries. I en successos, la Guàrdia Urbana de Badalona, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han intervingut en un taller mecànic del barri d'Artigues de la ciutat, on han detingut un home per situació irregular d'estrangeria. Durant la irrupció local, feta la setmana passada, els cossos policials van aixecar diverses actes, una d'elles per vessaments irregulars a la xarxa d'aigües residuals. Es dona la circumstància que el mateix taller tenia un acte de fa 7 mesos que s'havia aixecat per aquesta mateixa circumstància i els agents policials van comprovar que la situació del vessament irregular no s'havia subsanat. I en esports, el president del Barça, Joan Laporta, i el president del Consell d'Administració del Girona, Pere Guardiola, s'han reunit aquest migdia a les oficines del Camp Nou, una reunió amb molts noms que afecten els dos equips i que a hores d'ara tenen un futur incert. Recordem que el Girona compta amb dos futbolistes cedits pel Barça, com són Eric García i Pablo Torre. Un altre dels noms importants és Oriol Romeu, que té tots els números per no seguir el Barça i el Girona estaria interessat en el seu retorn al club. Un altre cas per resoldre és el de Pau Víctor, que juga al Barça i el club blaugrana té ara l'opció de quedar-se amb el futbolista per 3 milions. I d'altra banda, el Real Madrid s'ha mostrat disconforme amb el fet de rebre el trofeu de la Lliga el proper dissabte a l'Estadi Nuevo de los Cármenes de Granada. Els blancs van coronar-se campions del seu 36è títol en la competició estatal després de guanyar el Cádiz i de la posterior derrota del Barça contra el Girona, i ara han rebut amb sorpresa la notícia que se'ls entregarà el trofeu al camp d'un rival, el Granada, que aquest cap de setmana amb tota probabilitat baixarà a segona, motiu pel qual demanen a la Real Reial Federació Espanyola que rectifiquin en aquesta qüestió. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al Sense Distància amb més informació.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Soles en el foc, vaig bullir a poc a poc, jo fregeixo les patates...
7 minuts que passen de les 5 de la tarda... Paula Moreno, no riguis perquè és culpa teva, vull dir, o sigui, ara en Pau Gascó ens portarà aquí i ens farà... Estem amb la Vanessa, sort de la Vanessa que està aquí filmant... Doncs sí, posat sec també, perquè hi ha molta rauxa. Què ens faràs? Què ens has preparat? Perquè tenim Pau Gascó aquí a la Bonateca, fabricació pròpia. Els dilluns estem parlant dels espàrrecs i aquí d'un pot d'espàrrecs del supermercat ens faràs... Quin plat ens faràs?
No sé. No, espàrrecs amb vinagreta.
Diu, no ho sé.
No, és que no m'agrada, perquè no m'agrada treure les coses preparades que porto, perquè aleshores ja ens centrem en el tema del menjar.
No,
I ara
mira,
vull
mira,
que deixem de parts... Ja ho sé. Moltes gràcies, Paula. No l'he tastat per no ennuegar-me.
12 anys, fa la Paula.
12? Us ho fa molt bé, jo flipo. No, 23.
23 anys, ja ens ha portat aquest postre.
Sí, no, 23 anys i ser tan capaç. Mare de Déu, jo amb 23 anys no sabia fer l'home un canut. O sigui que, moltes felicitats. A veure...
continuem primer parlant dels espàrrecs.
Sí, parlarem del pipi. Bé, doncs, tenim un tema, és que la gent, els científics, ho he ficat de ganxo, les xarxes, això del pipí, però és que no se sap. No se sap per què surt, perquè hi ha cinc tipus de persones. Hi ha els que produeixen olor, els que no la produeixen, o sigui, genèticament no es produeix, els que la senten, els que no la senten, i els que fan programes de ràdio parlant del pipí i els espàrrecs.
Són cinc
grups de persones.
Val.
Nosaltres pertanyem al cinquè grup. Se suposa que l'àcid asparagúsic és el responsable.
És que costa.
Però jo puc afirmar que és super estrany perquè és super ràpid. O sigui, no fa ni la digestió. No cal fer la digestió.
És imminent.
Automàtic. O sigui, sí. El nostre organisme no és que sigui el líquid que mengem que genera, sinó que el nostre organisme fa aquella reacció. L'àcid asparagúsic és el que té els espàrrecs i diuen que són els brots tendres, com explicàvem abans, no? Els brots tendres de diferents tipus de plantes que perquè no se'ls mengin els altres animals, els depredadors, generen aquest àcid. I a nosaltres ens encanta aquest àcid. Aleshores, és possible que el nostre cos faci una reacció com si fos com una reacció a un verí, que no és un verí letal, i el nostre cos ho tregui per l'orina. És curiós també que, donat aquest fet de l'olor, es considerava, i algú encara el considera, un ingredient diürètic. Però no ho és. O sigui, ens fa fer pipi, però no... O sigui, aquesta generació de l'olor no és que sigui diürètic. Però, bueno, són falses...
mites, no?, que tenim.
Exacte, sí. dels espàrrecs. Però no l'únic. En tenim més, i un és l'afrodisíac.
Una vegada, eh?
Que les fruites i verdures de primavera són molt...
Però que era, la setmana passada ens vas fer les faves, no eren?
Sí. Sí, sí, les faves ho deien Vázquez Montalbán.
Uh-huh. Bueno, els espàrrecs, veus, no ho sabia.
Sí, no, és bastant obvi, és bastant infantil aquesta assimilació, perquè és per la forma.
Clar, val.
Ja està.
Punto. Punto i
com
diria...
Per això, madame...
Targeta vermella? La
groga,
tenim,
groga, no? Groga.
Bueno, no, exacte, però vermella ja no et deixem fer més.
No?
Va, tira, no va.
No. Aleshores, aquí trobem una cosa curiosa. Es considera, o sigui, a l'edat mitjana l'espàrrec va passar sense pena ni glòria. Era més aviat una menjada de una menja de pobres, perquè era furtivisme, com dèiem abans, no? de anar pel bosc i saber que aquells brots tendres d'aquelles espècies de planta eren comestibles. L'agricultura, el que era l'agricultura, va començar al segle XIV-XV, però no eren massa apreciats. Val. Qui va fer famós l'espàrrec? La Quintiní, el Jean-Baptiste de la Quintiní, que no sé si ho pronuncio bé, ja sí. Se'ns queixarà, que vam parlar d'ell amb les maduixes,
sí,
els maduixots,
sí, me'n recordo.
Que era el jardiner del rei de França.
Correcte.
Doncs ell va aconseguir servir espàrrecs fora de temporada i va ser qui va posar de moda l'espàrrec blanc. De fet, entre la forma que tenia... I els noms que li van arribar a posar era la verdura reial, la primavera en tija, el bori de menjar. I fins i tot li van arribar a dir les llances d'amor.
Carai, tu.
Bé, doncs, com dèiem, ja és la segona vegada que ens apareix aquest personatge, en Jean-Baptiste de la Quintiní. I aleshores, aquí ve on se m'ha corregut la idea d'explicar-vos com arribem a la llauna d'espàrrecs. Val? Aquesta llauna d'espàrrecs porta espàrrecs blancs. Com van sortir els espàrrecs blancs? Bé, he buscat una mica aquest senyor, perquè, clar, aquest senyor ja ens ha sortit dues vegades. Aquest senyor era el jardiner del rei i era advocat. Aleshores, va visitar, amb una visita a Itàlia, va visitar els jardins del Renaixement, de Florència, i va trobar la seva vocació, i ell havia de ser jardiner. Però no un jardiner qualsevol, era l'encarregat del potager. El potager era l'hort de Versalles. Al servei de Lluís XIV, les principals aportacions que va fer aquest senyor va ser l'aclimatació d'espècies fràgils, figueres i melons, la descripció dels efectes insecticides del tabac, que encara es fa servir ara amb l'agricultura ecològica. Si fas una infusió de tabac, el tabac té unes virtuts que aquella aigua, aquella infusió, es fa servir d'insecticida o de plaguicida. Va aconseguir tindre tarongers coberts... Clar, a París fa molt de fred, molt de fred, a l'hivern glaça. I aleshores els cítrics va aconseguir que no es morissin amb uns hivernacles de vidre que eren desmuntables i que a l'estiu els desmuntava. També figueres, també va fer que les figueres no es morissin. La producció de fruites i hortalisses fora de temporada, enciams al gener i maduixes al març, com vam dir ahir, l'altra setmana passada. La prova pionera de cultius primerencs, amb aquesta finalitat, va desenvolupar, entre altres coses, un sistema de cultiu sota marcs de vidre i sota campanes de vidre, per generar més escalfor. La tècnica de cultiu en espatllera dels arbres fruiters. Això, que nosaltres veiem a Lleida o a Girona, que veiem les pomeres així en línia, que estan encarades a que el vent no els faci malbé i que el sol irrigui totes les branques, això va fer-ho ell. Diverses coses. Destacar la importància de l'empelt en la millora de les plantes i una de les coses que em sorprèn més que va ser la refutació de les tradicions populars, especialment pel que fa a les fases de la lluna. D'acord, sabeu que el món agrícola, les fases
va
de la lluna...
Va molt lligat.
Exacte, i encara ara, eh? I sobretot el món vitivinícola va molt lligat. És curiós que aquest senyor va ser un dels responsables. O sigui, de cop i volta, llegint tota aquesta informació, dic, com pot ser que estan a l'ordre del rei Sol, no?, de Lluís XIV, aquest senyor ja fos el principal... És el virus que va acabar amb la monarquia francesa. Va agafar el Renaixement, el va incorporar a la seva feina, que era la de jardiner, i això va ser el fruit de la Il·lustració.
Carai, tu!
Clar, o sigui, aquest senyor ja va ser... Ja era l'enemigo en casa del rei Sol. Perquè, clar, ell ja refutava les tradicions, l'esoterisme, totes aquestes creences populars, només feia amb ciència i observació. I aquest senyor va ser una mostra d'il·lustració que finalment va acabar amb la monarquia francesa. Però bé, aleshores, continuem. Com que va descobrir que els espàrrecs plantats, si els tapava, creixien més bé sense males herbes i evitava que les plagues els ataquessin, però clar, tenien un problema, que els espàrrecs sortien blancs. Aleshores van sortir els espàrrecs blancs i es van fer populars els espàrrecs blancs. Bé, aquí ja tenim el primer ingredient. La llauna que tenim avui, el pot que tenim avui, són espàrrecs blancs. Com va ser que això ho puguem fer amb conserva? Doncs anem a donar les gràcies a un pastisser.
Espàrrecs i encians per paella, verds i somiadors.
A qui li hem de donar les gràcies?
A Nicolas Appert. Nicolas Appert era un pastisser que va observar que coent ells feia pots de confitures, de fruites i això, i coent els pots tancats li duraven molt. La fama se la va endur Pasteur, no?, que se'n diu la pasteurització, però el que ho va inventar va ser el Nicolas Appert, i va ser per observació. M'agrada molt això. Aleshores, crear les primeres conserves, al segle XIX, a França no es va fer massa popular, aquest senyor era francès, a França no es va fer massa popular, de fet els teòrics van continuar discutint per què conservava, per què no conservava, i aleshores a Alemanya, la zona d'Alemanya, al voltant de, bueno, al voltant de, no me'n recordo, de Brunswick, em sembla que es diu, va crear la indústria dels espàrrecs. Dels llauners, dos germans llauners van començar a cultivar espàrrecs i a conservar els espàrrecs. Tot això va desenvolupar en què ara, finalment, podem veure com a cosa molt normal per nosaltres una conserva d'espàrrecs al supermercat. Però vol dir que un senyor es va trencar el gorro amb com cultivar espàrrecs i li van sortir blancs. Un altre pastisser va descobrir que els pots cuits plens de fruita no es feien malbé.
Que bo.
I això Napoleó, en bona part, va aprofitar-ho pels seus exèrcits. I després, uns alemanys, mentre França es discutia si tenia raó o no tenia raó, el Nicolas Appert, van agafar i van dir, escolta'm, aquí tenim molts espàrrecs i aquí tenim una tècnica de conservació. Ho anem a barrejar. I a partir d'aquí van sortir els espàrrecs en conserva.
Pau, ara una pregunta que ja sé que te l'hem fet mentre estàvem escoltant la Sandra i estàvem comentant-ho aquí amb la Vanessa. Ja, clar, tu ens deies que és complicat, però amb tot el material que ens has donat avui sobre els espàrrecs, o sigui, quan anem al supermercat, com podem saber quin és l'espàrrec, no? Perquè amb la Vanessa dèiem, nosaltres pensàvem que era el més...
No, però els prims, quan parlava dels prims, no vull dir els demanat prims, volia dir els de marge, els que són de marge.
Però quan et trobes allà al supermercat i veus tants espàrrecs, què hem de tenir en compte? O sigui, com ens podries ajudar?
A veure, bàsicament sí hem de pensar en què volem, per què volem fer-lo servir. Val. Si volem fer-ne una crema, ens és igual. Per exemple, avui a un supermercat n'he trobat que hi havia uns que estaven d'oferta perquè no estaven massa macos. Doncs si és per fer una crema, ens van perfecte aquests.
Val.
Si és per fer-los escaldats i bastant verd, doncs que estiguin trempats. Per què? Perquè l'espàrrec... Com sabem on tallar l'espàrrec per la part fibrosa i per la part que no ho és tant? Doncs l'espàrrec ens ho diu. L'espàrrec és un brot tendre molt intel·ligent que si està ben fresc i està trempat, nosaltres el forcem i ell es trencarà per on toca que es trenqui. Aleshores, hem de buscar... Si són per fer crema, ens és igual si estan una mica mústios. Si són per fer escaldats, millor que estiguin ferms. Els trenquem, pelem la part de la tija, la meitat de la tija, deixem uns 3 dits de la tija sense pelar i a partir dels 3 dits cap endarrere ho pelem amb el pelador. I els escaldem 3 minuts amb aigua bullint amb força sal. Aquests són els verds, els més habituals, d'acord? Els blancs són més difícils. Els blancs s'han de coure emmenat, verticalment, perquè la punta no es desfaci, perquè la part de la tija...
Sí.
És una virgueria. O sigui, jo us he portat això de la llauna d'espàrrecs, però per mi és una virgueria que això existeixi. Com a éssers humans que haguem creat això, la combinació de coneixements que hi ha aquí dintre és molt... I coure espàrrecs blancs no és gens fàcil. Per què? Perquè la punta estigui ferma, que no s'hagi desfet, mentre la tija està cuita, és dificilíssim.
Yeah.
Perquè per coure la tija cal molta temperatura i això desmunta la punta. Com es fa això? Hi ha unes olles que es diuen cuecespàrragos. Jo només les he vistes a Viena. Tenim la Viena, vaig veure, hi ha un museu molt interessant que es veu tota la joar de cuina dels emperadors. Aleshores, es posen els espàrrecs en manat, es posen en vertical...
Has mirat de la Harke per Viena, no? Tenim la confirmació, no? Harke, moment, que ha aparegut de sota la... No sabia on era i de cop i volta ha començat a escoltar i ha aparegut, eh?
Aleshores, es couen...
A Viena hi ha aquest...
Hi ha un museu on està tota la joar, o tota la vaixella, els utensilis de cuina de tots els emperadors, i els tenen allà. Llavors, ja, jo havia estudiat cuina i havia vist que hi havia una cassola que es deia el bull espàrrecs, però no l'havia vista mai. I passejant per aquest museu, que estava sol, vaig veure allà l'olla aquella i vaig dir, ah, mira, existeix! Ningú té casa una olla només per bullir espàrrecs. Aleshores, el que es fa és es posen en vertical...
Sí.
Si agafeu espàrrecs blancs, heu de pelar-los de la punta cap a baix. Aleshores, ben pelats, perquè no és només la primera pela que es treu, sinó que se n'ha de treure un parell, perquè la fibra va cap endins. Es posen amb aigua freda, sal, potser una mica de sucre, i s'arrenca el bull. Depèn del gruix, haurem de tindre'ls més estona o menys estona. Aneu amb compte que, si no, la punta es trencarà. L'altra manera de coure'ls és amb un manat i es posen verticals dintre de l'olla, que l'aigua cobreixi fins a dos dits de la punta i la punta no quedi dintre de l'aigua. Per tant, el vapor courà a la punta i la tija es courà amb l'aigua bullint. I així evitarem que se'ns trenquin els espàrrecs. Els espàrrecs de marge, perdó. Els
ens has donat un bon consell, perdona, que ho dius així molt...
Els espàrrecs de marge. Si, sí. si algú de vosaltres té l'oportunitat de... Vas pel marge i pots fer de furtiu i pots agafar espàrrecs, aneu amb compte. Si veieu el pagès, demaneu permís. Si no hi és el pagès, no demaneu permís a ningú. Però si veieu el pagès, demaneu-li. Perquè normalment l'esparreguera és una mala herba i el que els pagesos fan és deixen les esparregueres al marge dels camps.
Val.
I així ells també tenen espàrrecs. Si tu veus un pagès treballant en un camp, pregunta-li...
Demana permís.
Almenys demana permís o vés a un altre que no hi hagi ningú per agafar espàrrecs. Bé, donem el cas que tenim un manat d'espàrrecs i no ens ve de gust cuinar-los o no els hem de cuinar aquell dia o estem de cap de setmana a un hotel i no podem cuinar. Què hem de fer? Doncs per congelar-los els tallarem igual, els trencarem fins quan es trenquin i els tallarem a bocinets d'un centímetre o dos centímetres. Els escaldarem, aigua bullint, ben bullint, els tirem, els escorrem ràpid i els refredem, i aleshores els podem posar en bosses i congelar-los. D'acord? O sigui, tenim els espàrrecs verds. Si són per fer crema, poden estar mustios. Si són per fer escaldats, que estiguin tiesos. Els blancs, és igual al gruix, però els hem de pelar, els hem de coure, i compta amb les puntes. I els de marge, els podem recollir, els podem menjar crusos, estan molt bons, però els podem tallar, escaldar i congelar.
Dit això... Passem directament ja a la recepta.
Vale.
Vinga, va, que tenim moltes ganes, Paula.
Bé, tenim aquí un...
Tens música per la recepta o no?
Tenim música, sí, la 6. Bé, doncs tenim una
espera, deixa'm-la escoltar, Mònica, espera.
No, ja està.
Mentre estàvem escoltant Espàrrago, eres un espàrrago, és així, això?
Sí.
Cara feliç de Pau Gascó traient els espàrrecs del pot i els has posat ara...
En un plat.
Clar, com ho fas
això,
perquè no se'n
trenqui?
Això,
com diuen Virgili, el mestre Virgili, no se'n pot dir emplatar perquè diu que és un castellanisme i va ser la primera discussió, el meu primer bif amb el senyor Virgili, amb el mestre. Diríem escudellar, però bé...
Saps que emplatar és molt... Jo el trobo molt maco, aquesta paraula.
No, és perquè nosaltres tenim el metallenguatge. O sigui, per nosaltres és diferent emplatar que escudellar. Però bé,
he tret
els espàrrecs del pot. Val?
Però, Pau, mira un moment, una qüestió. Com ho has fet perquè no se trenquin? Perquè
he portat espàrrecs bons.
Ah.
I no estan massa cuits.
Val, ja està.
Aleshores, tenim els espàrrecs, els he buidat del pot, tenim una miqueta de l'aigua. Aleshores, aquí, en el pot, aprofitarem el pot. Això és una mica del batch cooking, no?, que està tan de moda.
Què és el batch cooking?
El de fer la carmanyola de tota la vida, ara se'n diu fer el batch cooking.
Ah, sí? Diu així. Sí.
És que hauríem de fer carmanyoling.
Carmanyoling tot el dia, sí.
Bé, doncs.
I què? Ui, això és del Ferran, que t'ha donat el Ferran, aquesta...
No, aquesta és la del Petit Pau.
Ah, ostres!
Me la va regalar una clienta.
Que xula. Molt bé.
Sí, quan vam tancar.
A veure.
Obro un ou dur, tinc un ou dur, tothom porta un ou dur a la butxaca.
La Carla diu un regal curiós d'una clienta.
Què?
Una navalla.
Superxula.
Sí, home, sí, però és curiós.
Més útil això que un pongo.
Ah, això sí. Va, posem llavors què fas?
El rovell.
Has tret el rovell ja de l'ou aquest ja...
De l'ou dur que tothom porta a la butxaca.
També. Una cosa curiosa per portar a la butxaca.
I tant. Sal?
Sal. Molta sal?
Bastanta.
Ai.
Les vinagretes, penseu que si amanim... Doncs la mateixa que posaria si...
Val, què estàs tirant ara?
Pebre, en teoria, pebre. Però està buit.
Noi, però...
Fake. Fem veure que cau pebre. Ah, sí que cau.
Sí que cau, sí.
Sí. Aleshores, llimona.
Amb la navalla
de la... Tothom porta una mica de llimona a la butxaca.
Usuària. Com es deia la clienta del Petit Pau?
Ho sento.
Vaja.
Ara he quedat fatal, però...
De mica. Bueno, tires la llimona, no?
Unes gotes de suc de llimona.
Fantàstic.
Afegim una mica del brou que portaven els espàrrecs.
Que t'ha quedat, que és el del pot, eh?
Sí.
Torna al pot, aquest brou.
Una part. Perquè les vinagretes... Com fa una vinagreta? Una vinagreta, la definició de vinagreta és una part de vinagre, tres parts d'oli. D'acord? O sigui, tres vegades la mateixa quantitat, tres vegades la quantitat de vinagre que d'oli. Però així queden molt fortes. Podem substituir l'àcid per un altre àcid, com pot ser el suc de llimona, com he fet avui, però no puc posar una part de llimona i tres parts d'oli, perquè allò seria massa àcid.
Massa àcid.
Com fem els cuiners per relaxar una mica aquestes vinagretes i que siguin més suaus? Substituint una part de vinagre per aigua.
Val.
I aleshores, en comptes d'aigua, què he ficat? El suc dels espàrrecs. Llavors, aquí tenim suc de llimona, sal, pebre i una mica del suc dels espàrrecs. Què ens falta aquí? L'oli.
Ei! Vols que tu... Ai!
Ho he tancat bé, perquè...
Volia
no
fer alguna cosa. Volia fer de... Quan, però tires molt d'oli, eh?
Home, és que són tres parts d'oli per una de vinagre.
Ja, val.
I aleshores, el truc és tornar a tancar el pot. Assegurem-nos que està ben tancat, si no farem un bon...
Aquí, ara sí que faràs aquí. Home, vinga! Remena. Remena, Pau. Molt bé, eh? Quina força.
I ara posem... Hem emulsionat.
Buah! Que bo. Llavors l'estàs tirant per damunt dels espàrrecs.
Ah, exacte. I ara podem aprofitar per...
El l'ou que ens ha quedat, que no... I llavors el talles a trossets per damunt. I afegiries algú més aquí? O amb això
podem posar-hi ametlla laminada, però l'espàrrec és un gust una mica... No el taparia massa.
No? Per què,
no.
Pau?
Perquè volem el gust de l'espàrrec. Aquests espàrrecs de cultiu són més suaus. Si fossin els espàrrecs de marge, podem lluitar amb un all tendre que aguantaran bé la batalla. Però aquests espàrrecs són molt subtils. Gairebé, de fet, els espàrrecs de Navarra, com són aquests aquí... per cert, dèiem de Gavà, hem parlat de Gavà i hem parlat molt poc. Els espàrrecs blancs de Gavà són magnífics, són una mica més amargs. I la gent diu, oh, és que els espàrrecs de Navarra són més dolços. Escolta, estàs menjant espàrrecs, no estàs menjant un pastís. O sigui, els espàrrecs han de ser amargs, d'acord? Compreu espàrrecs de Gavà. Ara que en tornaran a haver una mica un petit merder, és que aquesta setmana passada no teníem d'espàrrecs de Gavà. Per què? Perquè se'ls van guardar tots per la fira.
Val, d'acord, bueno, per això vaig dir...
Ah, sí, home, però ens ha tocat comprar espàrrecs de Navarra aquesta setmana passada, perquè no ens en volien servir. Ara ja en tornem a tindre, ja en tornem
Perdona,
a tindre.
Perdona, Pau, jo, que no tinc ni idea, ja saps, de cuina, però tu aquí no li posaries com unes herbes o alguna cosa, no, eh?
No, això se'n ja diria, està, eh? Això pel color, dius refrescar, però...
Sí, exacte, mira, per refrescar. Guaita, com si fos un calçot. Per refrescar. Jo és que vinc de la xocolata, eh?
Ah, se la vi, mon
xerí. Ja, no, és que no he sabut fer bé, ara. No, mira.
Bueno, ja està, estan boníssims.
No, ara m'ho menjaré,
no.
Estan bons o no?
Sí.
Sí?
Espera que mengi la Vanessa.
Fem una cosa. No, diu que no.
No?
Després, va, després. Va, me'n menjo jo un. Bueno, no, després, va.
Ja m'he cascat el guió, sembla.
Ja està. Per rematar, tema espàrrecs. A veure.
Bé, les combinacions que podem fer... Combinem molt bé amb maionesa, amb els cítrics, taronja, aranja, llimona, la salsa holandesa, cosa que és una mica difícil de fer, la salsa holandesa que porta una mica d'aranja, que se'n diu maltesa, l'ametlla laminada també va molt bé, pernil també va molt bé aquí damunt, i els ingredients làctics salats, la mantega, el formatge, com hem dit, l'holandesa, és que clar, l'holandesa també porta mantega, els sulfurosos queden bé amb ous, com hem fet avui, amb crustacis, amb all, i... ja està, els ous, rovell d'ou dur, ou escalfat...
Mira, doncs això, el que has fet tu, que ens has explicat, i que la Vanessa pujarà a xarxes d'aquí una estona, no la desconeixia totalment. I,
no, està
i
bé,
trobo que és fàcil de fer i quedes bé.
I la història dels espàrrecs. Reivindico la història de l'espàrrec en conserva. Nosaltres pensem, una cosa que pensem és, és època d'espàrrecs, mengem espàrrecs. Escolta'm, els espàrrecs en conserva estan tot l'any. I amb un segle i mig l'alimentació s'ha industrialitzat i hem passat de viure gairebé recollint espàrrecs de marge a poder tindre espàrrecs de cultiu pasteuritzats dintre d'un llat amb una seguretat alimentària que ens permeten desestacionalitzar-los. És fantàstic. I que a vegades veiem una llauna d'espàrrecs i no sabem què hi ha darrere. I la història que hi ha darrere, hi ha els exèrcits de Bonaparte, el rei Lluís
XIV... Aquí veus més, de tota la gent que ens has explicat avui. Hi ha molta gent aquí, eh?
Aquí darrere d'una simple llauna d'espàrrecs hi ha moltíssima gent.
Doncs hem de ser més, hem de tenir més consciència del que mengem i del que hi ha al darrere, i gràcies, Pau Gasco, per explicar-nos-ho. Ara, quin riure. Ja saps de què ens parlarà la setmana que ve o no?
Sí, dels bolets de primavera.
Oh!
Clar, és que els bolets de tardor, però escolta, els bolets de primavera també existeixen.
I els cargols?
Quan és la plec?
O la plec és de tocar ja, eh?
És el 19.
És d'anar al maig.
Encara li falta un any, una setmana més.
Una setmana més.
Fem bolets i després cargols.
Sí?
Sí. Caragol.
Que bo. M'agraden molt. Pau Gasco, anava a dir, comporta't aquesta setmana, eh? Mira, ja, mira el subconscient.
No, tindrem una setmana dura perquè al restaurant tenim grups...
Què us passa al Follia?
Tota la setmana tenim grups de comunions, de feina, de gent...
És un mes profund, no?, d'aquests que costa,
sí,
no?
Sí, la primavera. La primavera els banquets altera.
Bueno, doncs mira, si és feina... que passi ràpid i ja està.
Sí,
no?
Sí. I que la gent disfruti, que tot
surti
bé.
Feu algun menú especial aquest mes o no?
Hem canviat els menús, hem posat ara espàrrecs, tenim espàrrecs de Gavà, que no ens han arribat aquesta setmana passada, i tenim
pèsols... Això és històric, eh? Què? Està bo o no? Ajuda'ns una mica, Vanessa, està bo o no? Que la Vanessa cuina molt bé, eh?
No, jo no cuino bé.
Què?
Jo faig supervivència.
I què tal, com està això? Està bo, eh? Tenim aquí...
Això és un plat de supervivència, queda superbé. És que a vegades ens compliquem la vida fent coses estranyes a casa, 25.000 coses, i això és agafar una bona llauna d'espàrrecs, però bons espàrrecs de Navarra, o que no en fan de conserves de Gavà, vinagreta, ou dur, iau.
I tira, deies el menú del Follia, que ara esteu...
Sí, tenim pèsols, faves, espàrrecs, tenim coses.
Bueno, doncs haurem d'anar al Follia a provar-ho.
Sí.
Per donar-vos encara més feina. Pau Gasco...
Ja vindràs algun dia, ja.
Ahir vas, sí, amb la Jarque, eh?
I pot vindre el Polo.
Ui, el Polo pot venir?
Sí.
És friendly?
És pet friendly?
Sí. Que bé. Doncs mira, amb el Polo també hi anirem. Gasco, que vagi bé, ara sí, vinga, va.
Gràcies.
Va, 2 minuts que passen de 6:45 de la tarda. Paula, anem a publicitat, no? Fem publicitat i a la tornada, tertúlia esportiva. Amor i Francisco, ja baixem per les escales. Fins ara.
Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància. Amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cao.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors si esculls un, estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
David quiere buscar y encuentra a Christensen en el área, el remate. El centro, Miguel Gutiérrez, el control, el remate, gol. ¡Gol! El balón para el Girona, ahí va Porto, le pega Porto. ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo!
Sauri. Uri. Perdó,
ja estem.
Clar, és que jo estava demanant a l'Uri, jo estava escoltant, no?
Aquest. Vols un resum de la debacle?
Mira, vull un resum també de Pau, que s'està berenant el post que ha portat la Paula.
Quina cara de satisfet.
Què, Pau?
Oh,
Gascó?
Duel de xefs.
Està bo? Està molt bo, és veritat que ho hem de dir, eh?
Home, tenia raó en Ferran Capdevila, que jo m'he pres ara a mitja tarda i crec que no soparé.
No, perquè és una bomba, no?
De cap manera.
Sí, pues sí. Ara, que, mira,
deliciós.
Que jo he mig
menjat. Anat fent?
He anat fent i ara m'he menjat dos espàrrecs.
Per això té... Perfecte.
Vull dir que...
No pot fallar.
Jo, el problema és que no sé si arribaré al sopar.
Però tens aquest litre i mig d'aigua que anirà bé per fer baixar.
Oh, i tant, perquè si no, boníssim. Si és que en el fons l'estimem, a la Paula.
Molt.
Escolta... Una setmana més. Francisco, hem de pronunciar aquelles paraules que ja se'ns ha fet massa familiar, sobretot pels culers, per la culerada. Jornada nefasta pels interessos blaugranes. Els culers, de fet, s'enfrontaven a l'equip revelació de la temporada, el Girona, amb l'objectiu claríssim d'afiançar, Francisco, aquesta segona posició pel que fa a la Lliga, però una setmana més els de Xavi Hernández doncs s'han vist superats.
Tot i començar guanyant, Mercè? Vam començar guanyant, vam fer uns primers bons minuts... I com passa sempre, t'avances al marcador, al cap d'un segon t'empaten. Després fas el segon gol, tornes a avançar amb un gol de penal, que sembla que últimament només marquem a pilota parada, i a partir d'aquí, a partir de la mitja part, empat, 3-2, sí. I 4-2 definitiu. Per part d'un Girona que té un futbol envejable, reconeixible,
sí.
I un entrenador que ha sapigut fer els canvis que convenien a la mitja part, i que ara mateix, no t'agrada sentir-ho, però és l'enveja de la colorada.
Mira, doncs, i a banda de tot el que ens ha explicat el Francisco, hem de parlar d'una fita històrica, perquè sí. Per primera vegada hi ha un segon equip català a la màxima competició europea, i és que el Girona s'ha classificat, com dèiem, matemàticament per participar a la Champions League. I a aquesta hora de la tarda podem saludar a l'actor humorista, president de l'Arbúcies Club de Futbol i fanàtic també del Girona, com és el Fel Feixedes. Què tal, Fel? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Bueno, molt bona tarda i moltes felicitats, Fel.
Moltes gràcies. Estem molt contents a Girona, hi ha molta eufòria i res, de celebracions, perquè això ha sigut molt gros el que ha fet aquest equip aquest any.
Clar, Fel, és que jo me'n recordo, Francisco, tu també te'n recordaràs, vam parlar amb el Fel a l'inici de l'any, a l'inici de la temporada. O sigui, estem parlant del setembre. Bueno, no, quan es veia ja que el Girona...
Sí, de fet, el Girona va agafar ja molt bon ritme des de gairebé el principi, però clar, teníem tots el dubte de quan durarà això, i al final, Fel, fins ara i més enllà.
Sí, fins ara i fins i tot ara que no, hem aconseguit entrar a Champions, però sembla que aquest equip vol quedar segon. Té ganes de...
Clar.
Anar-se aquí, i aquests partits que queden jo crec que no veurem com es pogués preveure en un moment donat una baixada de l'equip fins a l'últim partit de Lliga, jo crec que aquest equip ja no fluixarà.
Això és veritat, i crec que és una cosa que l'ha caracteritzat el Girona aquest any, Fel, que és que tens aquesta sensació que passi el que passi el Girona, li dona la volta al partit, si comença perdent, no baixa els braços mai, a diferència una mica del Barça, que sembla que pot començar guanyant, li posen un gol en contra, entra la Pol Cos i la cosa ja es comença a desinflar.
Jo ja vaig començar ahir avui igual, que sembla que sigui gairebé el president del Girona, perquè porta un munt
d'entrevistes, no?
Portaveu.
Sí. No, i supercontent de fer-ho, eh? Però jo aquests dos dies el que dic és... Jo tinc la sensació que el partit de dissabte vam veure una mica els dos clubs. I m'explico, i no voldria que es m'entengués malament. El Girona, en aquests moments, un club que està creixent, que des de la primera estrella de l'equip fins a l'últim treballador del club estan remant allà mateix amb una il·lusió tremenda de fer créixer aquest club, de que tot vagi bé, de que tot tiri endavant, amb un club que en aquests moments té un estadi en obres, amb una junta directiva que sembla que s'estigui... cada cop hi ha menys gent, amb un soci enfadat, amb un equip que no saps massa què juga... I tot això, tot aquest entorn fa que els 11 tios que surten al camp, tot això és una mica el reflex del que està passant. Per mi és més que un partit de futbol en aquests moments. És un club que està creixent i un altre que s'està intentant saber cap on te vol anar. I que en aquests moments, quan vols anar, a més ho fa sense diners, hi ha aquest desgavell a nivell de club, i això també reflexa el camp, tot i que, també, una vegada més, crec que el futbol fa això, que els primers 60 minuts dius, mira, el Barça es va refent, mira, el Barça està, sembla que s'està reconstruint tot ell, i de cop i volta, un petit error d'un jugador, rum, aquell joc de cartes cau a terra, no? Aquell castell de cartes cau a terra. Per tant, és un club fràgil, és un equip fràgil, i per l'altre costat hi ha en Girona, que és un club il·lusionant, un club que està content, i que l'equip, això també, sobre el terreny de joc, em fa l'èmfasi, no? Vull dir que, per mi aquest dissabte vaig... No sé, ho porto aquest terreny, per no limitar-ho només al partit de futbol.
Ara parlaves d'un equip que té un camp en construcció, i parlant de camps, com tenim el camp per la Champions l'any que ve, Fel? Perquè si us heu de desplaçar gaire, jo no us recomanaria que anéssiu a Montjuïc, que no hi ha masses bones sensacions allà.
No, jo crec, el que diem, mira, és un camp que es fa petit, no? I això és un senyal que passa poques vegades als clubs de futbol, un cop que s'ha. Per tant, és un senyal de que hi ha una il·lusió tremenda. És una llàstima que enganxi aquesta anada de Champions amb l'estadi que tenim, però és que, per altre costat, la gent que està criticant a la Junta és absurd, perquè qui és el valent que el mes de setembre diu farem un camp més gran per si de cas anem a la Champions, saps? I és que hagués sigut, els haguessin tractat de beneits. Per tant, jo que crec que tots els socis tenim assumit és que haurem de repartir les entrades, i un dia et tocarà i un dia no et tocarà, perquè això ha de passar a Girona, ha de viure a la ciutat i s'ha de viure a Montilivi, aquesta experiència. Potser no la viurem mai més, i per tant, l'hem de viure a casa, no? No, si haguéssim d'anar com el Barça, cada any fa coses grans, i per tant un any es pot o dos es pot permetre marxar a Montjuïc i passar-ho com pugui. El Girona no podem permetre'ns el luxe d'anar a fer aquesta Champions fora de casa. Per tant, jo crec que tots els socis el que volem és veure la Champions a Montilivi.
Deixa'm preguntar-te també, Fel, perquè tu tens por que s'acabi aquesta temporada, jo no sé, perdona, que ara em poso ja...
Bueno, però ho acaba d'insinuar, més o menys.
Sí, que arribin aquestes ofertes massa atractives per jugadors, no? Importants.
Dovic, Savinho...
Mira, no és tant això, perquè l'any passat va marxar Tati Castellanos, va marxar Santi Bueno, va marxar Riquelme, va marxar Oriol Romeu, que per mi era el millor jugador que hi havia l'any passat, coses del futbol. Imagina't, per mi el millor jugador que tenim avui l'any passat i aquest any ha passat desapercebut al Barça. Marxen aquests i entrem en depressió. I és el que explicava Mitchell l'altre dia a la roda de premsa. Quan veu entrar a Savinho, diu que quedarem dels 8 primers. El tio s'il·lusiona, no? Per tant, és molt fàcil que aquest any vinguin equips a buscar jugadors. Però també és molt fàcil que vinguin bons jugadors a un Girona que ha demostrat al món quin joc fa, que l'any que ve jugarà Champions, saps? No és allò d'un estiu que dius, bueno, i ara qui voldrà venir a Girona? Voldran venir molts. I si marxen jugadors, vol dir que ens pagaran diners, vol dir que hi ha caixa per anar-ne a buscar d'altres. I aquí hi ha dues persones que per mi són claus, que són Mitchell, a baix a la gespa, i Quique Cárcel als despatxos. Per tant, si fins ara portem 8-10 anys de jugar promocions, de pujar de categoria, de fer bones temporades de primera divisió, no tinc tanta aquesta por de que això passi, sinó que els cicles en el futbol ho sabem, duren el que duren. I penso, quan serem capaços de que duri aquest, saps? Fins quan durarà aquest somni que estem vivint? I equips com el Girona, no té per què passar, però tots tenim mil exemples al cap de que després d'una gesta com aquesta, la Champions, la Copa i la Lliga són grans, pesen massa, i els equips, els clubs s'enfonsen una mica, i aquesta és la por que hi ha Girona ara. Però això, en tot cas, ja ens ho trobarem. Ara estem disfrutant del que estem vivint.
Parlaves de Quique Cárcel i de Mitchell, que són, sense dubte, responsables de, no sé si dir-te, el 90% de l'èxit d'aquest equip. Ara ja potser els seguidors del Girona ja comencen a confiar més cegament. Ja us comenceu una mica a potser mullar, Fel. Aviam on podria arribar aquest Girona a Champions, a Europa.
Jo sempre faig la broma de tinc ganes de veure les semifinals del Girona-Liverpool. Podem somiar, doncs somiem a dalt de tot. No ho sé, és que les Champions ja ho veiem, és una competició molt bèstia. Jo el que tinc ganes és de veure l'estadi Montilivi ple, que no costarà gens perquè amb la poqueta gent qui podrà anar, i veure un equip europeu allà, ni que sigui l'envers, i sí, que soni l'himne, i que vegis l'estuani amb el braçalet de capità jugant el primer partit de la història del Girona Champions. Jo tinc ganes d'això. Després del futbol sabem que és molt dur, i la Champions és molt dura, i tampoc ens hem d'il·lusionar. L'il·lusió és viure la Champions a Girona i intentar l'any vinent fer una bona lliga per tornar-hi a ser d'aquí 2 anys. Però tinc la sensació que d'aquí 2 o 3 anys direm, hòstia, allò d'aquella temporada va ser una bestiesa tan gran que encara no sabem com va passar, perquè els clubs som els que som, i és un club petit que està creixent i, bueno, de moment estem visquent això.
Oh, i tant. Fel, ja per acabar ja et deixem, Arbúcies, què? Perquè si el Girona ha aconseguit aquesta proesa, quins objectius s'ha marcat l'Arbúcies, Futbol Club?
L'Arbúcies, haurem acabat segons, com el Girona, si tot va bé.
Sí.
Vam estar lluitant el títol fins fa 2 jornades, se'ns va escapar a última hora. A davant hi teníem un equip molt potent, el Vilabrareig, que és un equip al costat de Girona, tot ple de nois que surten del Girona, que venen de categories superiors, que han fet un equip per pujar de categoria, i nosaltres hem jugat amb els 25 nois del poble, 25 arbucians que han sortit a jugar a futbol i que han fet una temporada, la millor de la història del club Arbúcies, i per tant també superorgullosos, i he dit que hem fet un màster tot plegats per l'any que ve intentar guanyar i pujar de categoria.
Tots del poble, Fel? O sigui, són com l'Atlètic de Bilbao de Catalunya.
Sí, de fet, jo crec que Arbúcies, Breda, Sant Hilari, que són pobles que no... O sigui, hi ha molts equips al voltant de Girona i que la gent es desplaça fàcilment, a 20 minuts puc anar a jugar a casa, i m'ha fitxat el Fornells, m'ha fitxat el Vilabrareig, el Caldes... Però qui fitxes tu de Girona que vingui 3 dies a la setmana a entrenar-vos, si ja saps? I, per tant, aquí hi ha una escola de futbol base que està fent la feina molt bé, i en aquests moments tenim 25 nois la primera plantilla, el primer equip, i aquest any, a la temporada vinent, creem el segon equip, l'equip B, perquè hi ha 15 o 16 nois que no podrien jugar al poble, i per tant, imagina't tu, tindrem nois de 18 a 25 anys, tindrem uns 50 nois d'Arbúcies defensant els 2 equips, i això per nosaltres és també un altre somni a nivell futbolístic, de veure aquesta trempera amb l'Arbúcies que hi ha al poble.
Deixa'm, Fel, abans que marxis, deixa'm saludar aquesta hora, perquè ara també volíem parlar una estoneta amb ell, amb el Ramon Besa, que ja ens està escoltant. Ramon, bona tarda.
És en Ramon.
Hola, què tal? Bona tarda, companyia Fel.
Hola, Ramon, carai, ens anem trobant avui.
Sí, a la distància.
Vosaltres sí que sou una bona alineació d'èxit, Fel, Ramon.
Bueno, no, ara és els protagonistes, el Fel, a més, té... El més maco d'ell és que no necessiti, per parlar del Girona, com que ho té molt nostrat, ho té molt paït, ho té molt visualitzat, com si fes un espectacle, no? A mi m'agrada molt reconèixer el Fel com gairebé com a cronista de la història del Girona, no com si estéssim presenciant un dels seus espectacles, no? Això el fa encara més carinyós i més ortodoxa, per dir-ho d'alguna manera.
Ramon, l'en Fel ens comentava que el partit d'aquest cap de setmana era una mica com si fos una fotografia, una radiografia de l'estat d'aquests 2 clubs. Hi estàs d'acord?
Sí, bastant. Diguem que el Barça està desnortat, és un equip que no sap ben bé què li passa. Ara diria que una de les situacions més reconvalesques és que tothom fa saber que està molt enfadat, però el més calent és la higuera. O sigui, que estigui enfadat el soci, que estigui enfadat l'entrenador, que estigui enfadat el president, que estigui enfadat els jugadors, està molt bé, però el que es demana als que tenen responsabilitat justament és prendre decisions. I és un equip que el camp es perd, qualsevol adversitat o contrarietat no la sap superar, i aleshores, en lloc de fer autocrítica, busca moltes excuses, no? Un dia és una cosa, l'altre dia és una altra, i no s'acaba de tenir un bon diagnòstic. En canvi, amb el Girona totes li ponen. Té una gran diferència respecte al Barça, que és que no se'n va dels partits, és a dir, va passar-ho malament durant una estona, quan no tenia la pilota, gairebé una hora de partit, però el Barça no va saber marcar diferències en aquell moment. I ha passat en d'altres partits, i això permet el Girona sàpigui patir, i en el moment que té l'oportunitat, doncs aleshores imposa el seu joc. En canvi, al Barça li costa moltíssim saber patir, saber superar, i esclar, és un equip que està en un estat, diguem, depressiu, i l'altre està en un estat eufòric. Per tant, el partit seria una mica això, sí.
Mira, fem una cosa. Fel, ja, ara sí que t'acomiadem, pobre Fel, que el tenim allà penjat a l'altre costat del telèfon.
Parlar de futbol, a mi no puc estar a l'estona que vulgueu.
Molesta, no? Però bueno, igualment, nosaltres agraïm moltíssim el teu temps, però ara si tu, ja sé que és complicat, però com a president de l'Arbúcies, ara si et posés si és al capdavant del Barça, tu què faries? No? Què és el primer que pensaries? Mira, l'Uri ja riu. I diu,
Déu-n'hi-do, quina responsabilitat. Jo no la vull.
Jo no vull, eh? Però si t'ho diguessin a tu, Fel...
Jo... Hòstia, això des del sofà de casa és molt fàcil dir-ho. No m'atreviré a dir-ho. Jo l'únic que a mi una cosa que va fer la porta sempre que s'ha presentat és aportar il·lusió, que al final la gent el que busca són gent que lideri els projectes, tant siguin petits com grans, amb il·lusió. I en aquests moments tinc la sensació que el president, tota aquesta il·lusió, ja no sap d'on anar-la a treure. Quan veus un tio com el Laporta optimista, amb ganes de tirar endavant, però veus el seu entorn, unes cares llargues, veus... Això va en Ramon, aquest estat... Jo hi ha un moment que penso, ostres, aquí hauria d'entrar algú amb trampella, amb il·lusió, renovant energies, amb un projecte clar... Però tot això és molt fàcil, i llavors arribes allà i no hi ha un duro, i dius, i ara què faig jo? Per tant, jo tinc feines amb l'Arbúcies, el que tiri endavant el del Barça, li desitjo molta sort i molts d'èxits.
Endavant.
I jo crec que vindran temps millors, com sempre ha passat en aquest club, més faltaria.
Fel Feixeres, gràcies, de debò, novament, president de l'Arbúcies.
Nosaltres, una abraçada per tots i una abraçada a en Ramon.
Vinga, sí que diria que l'hem tornat a trucar, el Ramon, gràcies, Fel. No sé si...
Adéu-siau.
Adéu, Fel, Ramon. Ara, a veure, perquè abans teníem dificultat, no t'acabàvem d'escoltar del tot bé?
És possible, no sé si ara hem millorat la comunicació.
Bueno, això és un altre món, Ramon. Escolta, que clar, estàvem recordant si va ser especialment dura, no?, la derrota del camp del Girona, d'alguna manera, perquè no? Va parlar
de fet,
amb Marcel.
El Girona li ha clavat 8 gols aquesta temporada al Barça.
Sí, crec que és especialment dolorosa, futbolísticament parlant, perquè si el Barça aquest any ha perdut la bandera, la corona de la Lliga, no oblidem que és el campió de Lliga, vull dir, ho era, ara perquè des del dissabte ja ho és el Madrid, el Girona d'alguna manera li ha robat la bandera del joc. Sí, diguem, és un equip que ha jugat molt bé a futbol, i això era una cosa que se li atribuïa al Barça, sempre tenia allò de l'argument del com. Si pot ser que no guanyis, però juguem molt bé, ho fem molt bé, que és el que va reivindicar en Xavi encara, no? Hem jugat molt bé durant 60 minuts, hem durat molt bé durant 40 minuts. Ara aquesta bandera del joc la té el Girona, que a més és un equip que, diguem, té una versió més modernitzada del que és el joc, que no pas el joc de la passada com a fil conductor. És un equip que té un punt més agressiu. Jo diria que hi ha moments que em recorda fins i tot el Liverpool, d'aquí ve que entenc que el Mitchell li faci certa gràcia si es pogués jugar a la Champions contra el Liverpool, perquè salvant les distàncies, Montilivi no és Anfield, ni el Girona no és Liverpool, però sí aquest punt de rock and roll, aquest punt de joc que fa mal amb la passada. O sigui, no és passar per passar la pilota, és que cada passada, cada arrencada del Savinho, cada apertura del Dobich, cada entrada del Miguel, el Sigankov, el que va fer Porto, vull dir que és un equip que té una coreografia molt potent, i ara en aquest moment també té una gran harmonia amb Montilivi, perquè segurament Això també és relativament nou. No és Girona que hagi anat a buscar el futbol, sinó que ha estat el futbol el que ha trobat Girona, perquè Girona no necessitava el futbol. Era una ciutat turística, una ciutat cultural, una ciutat per anar-hi passar un cap de setmana, una tarda, no necessitava del futbol. Tenia el bàsquet, té el GEI, té moltes entitats, i de cop i volta ha aparegut el futbol els últims anys, primer en Machín, que ja va tenir una molt bona versió, i ara en Mitchell, que ha estat un punt culminant. Per tant, per mi el futbol ha estat com un increixendo, fins que ha arribat un punt màxim, que és la Champions, i que l'entrenador diu que no és el màxim, sinó que volen guanyar un títol i a veure aviam què passa amb la Champions.
Ramon, ens queden pocs minuts, però també volíem parlar avui de llegir amb el País. Vega, hi va morir César Luis Menotti, el Flaco, no? Quina valoració en fas, no? Per tots aquells que encara no hem pogut llegir el teu article, no?
Bueno, a mi, amb alguns periodistes que ja som grans, ens va canviar la vida, perquè de cop i volta va aparèixer un entrenador que parlava de futbol. No tenia els periodistes per imbècils, o no els explicava el que havia explicat. Podies conversar amb ell i aprenies, doncs, això, a pensar sobre el futbol, a parlar sobre el futbol, a fumar, perquè ell fumava molt lent i t'ensenyava fins i tot a fumar. Vull dir, tot ell era una pedagogia. Després, al camp, els partits potser no sortien sempre com ell els pensava, o com els dibuixava, o com els explicava. Però va ser una persona amb la que el futbol es pot explicar a través de la paraula del Menotti.
Què diries que va aportar Menotti a la conformació d'aquest ADN blaugrana, que jo entenc que és la suma del resultat de molts entrenadors? Quina seria la característica principal de Menotti que aporta el Barça?
El gust per la pilota. És a dir, crec que abans de Cruyff i abans de Guardiola, amb els que després va intimar molt, tenien un llenguatge relativament comú. Ell era un enamorat de l'Holanda dels anys 70, parlava molt bé de Cruyff, després va tenir molt bona relació amb Guardiola. Vull dir que jo crec que va ser el primer, o del que jo tinc consciència, perquè hi ha gent que ha treballat al Barça i segurament em pot corregir. El Barça sempre ha tingut molt gust pel futbol, diguem, de classe, no? Ja va passar amb els temps del Samitier, els temps del Kubala, sempre li ha agradat aquest tipus de joc. Però ell, d'alguna manera, va començar a fer el solfeig. És a dir, quina és la nostra cultura de joc, en què s'ha de basar, amb la possessió, amb l'estètica, amb tot això, aquesta manera que comença a ser tan culer. Jo crec que ell va ser el pioner que va començar a posar, diguem, el llenguatge futbolístic al Barça.
Doncs Ramon, mira, saps què podem fer? Llegir-te al País, l'article que li has dedicat avui a Menotti, i així també el podem recordar sempre. Ens queda res un minut, i també una pregunta que li volíem fer a Ramon Besa, perquè volem saber-ho, Francisco, és que si et demanéssim que salvessis només a tres jugadors del primer equip del Barça per l'any que ve, quins serien per tu, Ramon?
Que salvés a tres?
Sí.
Paulo Garcí, Lamine Yamal i Ter Stegen.
Fermín no,
Bueno, és difícil de trobar, crec que és el capità, té moltes històries, és el vincle encara amb el 2015, l'únic que ha guanyat la Champions. Bueno, penso que potser ha de fer un salt en qüestió de lideratge, però penso que els equips de vegades encara es continuen fent a partir d'un porter i un de davanter centre i d'un centrecampista. Jo crec que com a porter té la manera de fer i la manera de ser, crec que al Barça li encaixa, però bé, que jo entenc que amb els gustos del porter són molt variables, però diria que Cubarsí i Lamine Yamal, gairebé tothom hi estaria d'acord que són en aquest moment el punt de partida de moltes coses que esperem que siguin millors que les actuals.
Paraula de Besa, ho deixem aquí. Ramon Besa, periodista, gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Vinga, va, que nosaltres no tenim temps per més. Francisco, gràcies
als
nostres guients que ens heu acompanyat en aquestes hores de fabricació pròpia. Demà, com sempre, 2 de 3. Ara us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Més Ràdio Estel. Amb l'app Ràdio Estel Oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. I segueix l'actualitat en directe. I enganxa't als nostres podcasts. En definitiva, treu tot el suc a Ràdio Estel amb la nostra app.
tant per iPhone com per Android. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva. Un farcell de mots. El podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig o el rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.